Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
La violència masclista és una ferida oberta que no para de sagnar perquè la vena queda curta i el torniquet no estreny prou. Ahir un home va apunyalar la seva exparella fins a matar-la al mig del carrer a Figueres. Només feia 24 hores que l'havien jutjat per maltractaments. Va acceptar una pena de només 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. La va trencar just quan el van deixar anar. I no era la primera vegada que s'ho saltava, ni l'última. La va tornar a agredir també al carrer i el van detenir. A la víctima l'havien citat ahir mateix perquè el forense explorés les lesions que li havia fet a la seva exparella. No s'hi va presentar. Ell va quedar en llibertat i la va acabar matant. És el tercer feminicidi en el que portem d'any a Catalunya. El sistema falla i les conseqüències són terribles, irreversibles. Com en la majoria de coses que fallen, no hi ha un sol motiu. I un és la falta de recursos humans. Un exemple d'això és que no gaire lluny d'on ha passat aquest crim, a Girona, el president de l'Audiència Provincial descrivia així la falta de jutges. Una quarta part de les places estan vacants.
20 places, les que tenim més o menys buides. I això s'incrementarà d'aquí al final d'any. Són dades horripilants, però que són les que tenim.
El motiu, el mateix que explica la falta d'altres funcionaris en altres àmbits. Els jutges arriben a Girona perquè és on aconsegueixen plaça, però després, passat un any, que és el termini que se'ls exigeix com a mínim, tornen al seu lloc d'origen.
Catalunya al dia.
De seguida serem a Figueres. Allà s'ha fet un minut de silenci davant de l'Ajuntament per condemnar aquest crim masclista d'ahir a la tarda. I també us explicarem la decisió que ha pres l'Ajuntament de Barcelona respecte als supermercats de 24 hores. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
En suspèn l'obertura durant un any.
No considerar més llicències a l'espera d'una regulació específica per tota la ciutat. I per aquest motiu que apuntava la regidora d'Urbanisme, Laia Bonet.
Una part d'aquestes activitats concentra moltes infraccions i, per tant, també hem pogut aprofundir tot el que és la persecució, regulació i inspecció.
A les comarques de Lleida, i també passen altres llocs, ja temen que amb l'arribada de l'estiu i de les festes majors tornin a repuntar els robatoris.
Al Segrià, durant els mesos de juliol, agost i setembre de l'any passat, es van denunciar fins a 45 robatoris amb aquestes característiques.
I aprofitant que la gent es trobava als actes, per entrar en diferents cases del municipi. I va coincidir que els hi van fer un robatori als que feien el pregó.
Nosaltres, també amb aquest sopar popular, vam tindre la sorpresa que havien entrat en tres domicilis.
I parlarem de platges, també. Les de l'àrea metropolitana de Barcelona han perdut una quarta part de la seva sorra. En alguns llocs s'arriba a un terç.
Per això, des de l'AMB, proposen destinar-hi 20 milions d'euros. I l'argument que fan servir és la funció social que fan les platges.
Allà on no arriba el salari directe, té que arribar un salari social. I aquest litoral ha de complir també aquesta feina. Per gent que pugui passar el seu període de vacances, els seus caps de setmana, en espais confortables.
Posem també la lupa a la situació del trànsit. Com ho tenim, equip viari, Clàudia Serra?
Doncs situació molt tranquil·la aquesta hora a les carreteres, sense incidències destacades, tret de trànsit una mica més dens en punts de Barcelona, com la Ronda Litoral des del Fòrum direcció Llobregat, i ara també al centre de la ciutat, a l'entorn de la plaça Universitat, on s'estan fent desviaments per una manifestació per la vaga de metges.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, també tranquil?
Sí, bon dia. Tranquil, pràcticament del tot. Algunes nuvolades aquesta tarda al terç nord de Catalunya. Si hi ha algun ruixat seria molt local, potser el Ripollès, insisteixo, si és que hi és. I a destacar aquesta calor d'estiu que s'intensifica els propers dies i que tocarà sostre entre divendres i dissabte. De moment, a aquesta hora, Vinebre ja frega els 30 graus i diversos observatoris de la Ribera d'Ebre, del sud del Priorat o del Segrià i la Noguera, doncs freguen els 27 a 29.
I també tindrem esport, serà com sempre quan faltin 6 minuts per les dues del migdia. I amb quins continguts, Montserrat Raya?
Doncs amb Caroline Graham, que s'ha entrenat avui amb el Barça, mentre Irene Paredes continua al marge, just 3 dies abans de la final de la Champions, que juguen aquest dissabte contra l'Olympique de Lió. La capitana blaugrana, Alexia Putellas, diu al Toc Costa de Catalunya Ràdio que el Barça no té por de l'equip francès. Girona continua preparant el decisiu partit de dissabte contra l'Elx i Avui es parla de com s'ha d'afrontar un partit així de decisiu. És el tema del Girona reservat que es publica avui a la plataforma 3CAT. El pilot de Vilanova de Segrià, Arnau Ferrer, ha començat la temporada de trial 2 amb una actuació regular a la prova del Japó. El millor dia va ser dissabte, quan es va imposar la primera volta. I els jugadors del Nàstic reconeixen que caldrà treballar molt més la mentalitat i la confiança de l'equip de cara a l'últim partit de Lliga dissabte al camp de l'Hèrcules, on es juga la permanència a la Primera Federació.
Som al Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la Sots Edició, Imma Matas a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:05. Comencem.
Catalunya al Dia.
Unes 500 persones han participat al minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament de Figueres aquest matí com a mostra de rebuig al crim masclista que va haver-hi ahir a la tarda en plena llum del dia en una plaça. Un home amb antecedents i ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Aquest minut de silenci l'ha seguit la Núria Peraire. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
I la plaça de l'Ajuntament ha quedat planíssima de gent, no?
Sí, sí, ha estat un minut de silenci molt seguit. També hi han anat autoritats, doncs, els membres del govern municipal, la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme, Sònia Guerra, la cap de la Unitat de Violència de Gènere de la Subdelegació del Govern a Girona, Yolanda Matller, i el delegat del Govern de la Generalitat aquí, Xavier Guitart. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'alçada.
L'incident, l'assassinat d'ahir, ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema ha protegit com havia de ser a una víctima.
Ha explicat que l'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas. L'acte s'ha fet per rebutjar la mort ahir d'una dona de 33 anys. Us expliquem com va anar. A la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades cap a les 3 de la tarda a la plaça Josep Tarradellas. Només 24 hores abans, al detingut se li va imposar una pena de 6 mesos de presó per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos. Un ordre que va trencar poques hores després, agredint la víctima al carrer. Dimarts, la víctima havia de comparèixer davant el forense per valorar les lesions. No s'hi va presentar, el detingut va quedar lliure i poc després va tornar a saltar-se l'ordre d'allunyament i l'hauria matat.
Clar, estem parlant que s'havia saltat aquesta mesura dues vegades en les últimes 24 hores. Això ha generat molta polèmica. Hem pogut parlar amb experts i en reconeixen que aquesta mesura, l'ordre d'allunyament, no sempre funciona.
Exacte. Mira, hem parlat amb la responsable de la Comissió de Violència Masclista de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona. Maria Carme Castanyer ens ha dit que les ordres d'allunyament serveixen com a mesura dissuasòria quan la perillositat del detingut és baixa, diu, però no quan es tracta d'una persona violenta.
En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
Doncs mesures que podrien ajudar a contribuir que el sistema no falli tant. Ho sentíem per boca d'aquesta experta del Col·legi d'Advocats de Girona. Gràcies, Núria Peraire, des de Figueres. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I un dia més tornem a parlar del fill del fundador de Mango, de Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare a Montserrat l'any 2024. Prepara la seva defensa després de pagar ahir a la tarda la fiança d'1 milió d'euros que li va permetre estalviar-se d'entrar a la presó. Experts consultats per aquesta emissora sobre aquest tema concretament recorden que la qualificació dels delictes de la Fiscalia encara no s'ha produït, no ha dit de quins delictes se l'acusa i ara just la defensa comença a treballar per rebatre doncs, aquests indicis que s'apuntaven ahir en la interlocutòria del jutge. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
I quin pes tenen aquests indicis que han portat els Mossos d'Esquadra a prendre doncs, aquesta decisió de detenir-lo?
Doncs segons Carlos Echevarri, advocat i membre de la secció de dret penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, la jutge els ha valorat molt perquè ha acordat presó provisional commutable per aquesta fiança que explicàvem ara.
Per adoptar una mesura cautelar, en aquest cas es demanava la presó preventiva, al·ludible a la llei, el que diu és, escolti'm, per poder decretar una mesura d'aquest tipus, primer de tot tenen que existir indicis de criminalitat respecte a la persona a la qual vostè l'adopta. És a dir, té que haver-hi una mínima base que apunti que aquesta persona pot ser presumptament l'autor d'aquest fet.
A veure, Miquel, perquè aquí la jutge parla d'homicidi i no d'assassinat, i és molt diferent, i per tant la pena també és molt diferent.
La pena és diferent, hi ha més pena amb l'assassinat, podem arribar a superar els 20 anys de presó, amb l'homicidi poden ser uns 10-15 anys, tot això dependrà dels agreujants. Echevarri ho explica, el que no s'hagi, la jutge no hagi parlat d'assassinat, ho explica pel moment processal en què ens trobem.
Ara es fa una qualificació, diguem-ne, indiciària o inicial, que és pròpia de la fase entestant, que estarà a la fase d'instrucció, que seria, per dir d'alguna manera, una fase d'investigació. Llavors, aquesta fase d'investigació ha d'investigar, ha de treure llum sobre no només el fet luctuós de la mort d'una persona, sinó les circumstàncies amb les quals es va produir. I això és el que, finalment, quan cristal·litzi aquesta investigació, podran dir si concorre alguna d'aquestes agreujants perquè no sigui un homicidi, sigui un assassinat.
Recordem que, segons la interrogatòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant la sortida a Montserrat fos accidental. Aquesta autòpsia demanada pels Mossos. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí on va caure l'empresari doncs es va falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i recordem que la família, a través d'un comunicat, li ha fet reiteradament costat, assegurant que s'està estigmatitzant un home innocent.
Miquel, gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Tres minuts, haurem arribat a 1:15 del migdia, seguim amb més coses. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de manera immediata i durant un any les llicències per poder obrir supermercats de 24 hores. Concretament, la restricció afecta el comerç alimentari no especialista, en règim d'autoservei, que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats de superfície permesa. En queden exempts, doncs, els mercats municipals i els comerços especialitzats com carnisseries i forns de pa. Més detalls sobre aquesta nova restricció des de l'Ajuntament de Barcelona. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. A Barcelona hi ha uns 1.300 establiments d'aquest tipus. Segons l'Ajuntament, generen problemàtiques de convivència amb el veïnat. Laia Bonet és la regidora d'Urbanisme.
Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres 252 de salut pública o 163 de gestió de residus. També s'han fet més de 2.800 inspeccions ordinàries que es van saldar amb 87 precintes provisionals, 253 sancions i multes per valor de 440.000 euros. És una problemàtica que, segons l'Ajuntament, ja és comuna a tota la ciutat i per això cal una regulació específica de ciutat. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
Sabem que és una mesura que pot deixar en stand-by altres projectes comercials que no necessàriament són aquest projecte contra el que estem lluitant. Treballarem amb els sectors afectats per minimitzar l'impacte i, sobretot, perquè la regulació que acabem tenint amb el pla d'usos contempli també les seves aportacions per sumar amb aquest disseny de model comercial.
Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per a tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí a 2 anys.
Amb l'estiu a tocar, comença la temporada de festes majors. I els Mossos d'Esquadra alerten que des de fa uns anys s'ha detectat un augment dels robatoris en cases, aprofitant, doncs, justament això, la celebració d'actes populars, sobretot als municipis rurals. Lleida, Julià Albacar, aquí, a la comarca del Segrià, se n'han detectat alguns casos.
Bon dia, Estel. Sí, així és. Ens ho han explicat els alcaldes d'Alfarràs, Corbins i Almenar. Sentim Joan Carles Garcia, Jordi Verdú i Maria Teresa Malla.
I aprofitant que la gent es trobava bé als actes, no, doncs entrar en diferents cases del municipi. A més, eren cases que era relativament fàcil l'accés.
I en aquest cas era que fèiem el pregó de festa major al teatre, a la sala Coliseum, i va coincidir que els hi van fer un robatori als que feien el pregó.
Nosaltres estem en aquest sopar popular i bé, quan es va acabar l'acte, que tothom va anar cap a casa, doncs vam tindre la sorpresa de que, doncs, que havien entrat en tres domicilis.
De fet, durant els mesos de juliol, agost i setembre, es van arribar a detectar l'any passat més d'una quarantena de robatoris en cases associats a festes majors o actes populars a la comarca del Segrià. Una tendència que, segons explica el cap de l'àrea bàsica policial d'esta comarca, Xavier Ribelles, ha anat en augment en els darrers anys, tenint en compte que les festes ara es promocionen molt.
Què passa? Que els programes de les festes majors, els programes de les festes populars, es publiciten per les xarxes, pels mitjans de comunicació, és a dir, que no és difícil consultar els pobles quan fan la festa major.
Per intentar evitar ensurts, alguns pobles han optat per contractar seguretat privada que vigili els carrers, però des dels Mossos donen estos consells.
El tema de les llums, per exemple. Jo, si miro una casa i veig una llum engegada, puc presumir que hi ha algú. Si, a més, tinc la picardia de ficar temporitzadors, doncs jo estic allí mirant aquella casa i veig dos o tres llums que s'apaguen i no encesen. Amb el més lògic és pensar que hi ha algú.
Ribelles explica que també han començat a patrullar les entrades i sortides dels pobles durant les festes, una acció que actua com a element dissuasiu per als lladres.
I ara anem cap al centre de Barcelona. Centenars de persones es manifesten en la segona jornada de vaga convocada per les escoles Bressol. Educadores i famílies reclamen millores laborals, també una dignificació d'aquest sector, i seguint la manifestació que hi ha a la capital catalana, i tenim una unitat mòbil amb en José Antonio Rodríguez i Antoni Fortesa. Toni, bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix la manifestació que està baixant la via Laietana aviat tombarà per entrar ja cap a la plaça Sant Jaume. Els manifestants que reclamen, entre altres coses, la baixada de ràtios, la presència de dos professionals per grup i una dignificació dels sous, entre d'altres millores. Alguns de les persones amb les que hem parlat parlen d'esgotament i d'abandonament de la professió. És el cas de la Glòria, de Mataró.
Fica una càrrega psicològica, brutal i emocional. Estem esgotades. No podem més. És que tenim molta frustració perquè no podem fer la nostra feina com cal i com sabem que hem de fer-la.
Les convocants demanen tenir visibilitat i dignificar un sector que sosté una etapa essencial educativa. La Laia Graiena és una de les portaveus de la plataforma 03.
Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
Educadores i famílies es dirigeixen en aquests moments cap a la plaça Sant Jaume.
Molt bé, doncs gràcies, Toni Fortesa, seguint aquesta mobilització amb la unitat mòbil amb en José Antonio Rodríguez. Bon dia, Toni.
Bon dia.
I a tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa que la nova proposta que presentaran aquesta tarda a la negociació amb els sindicats incorpora un reconeixement als docents que més s'impliquen i ho faran a través del pagament de complements salarials. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Sent una intervenció al Parlament on ha assegurat que se sent capaç d'arribar a un acord, la consellera ha detallat que la nova proposta preveu millorar el complement salarial per als tutors i incorporar-ne dos de nous, per a cotutors i per a docents de centres de màxima complexitat.
És una proposta que pretén precisament retribuir millor aquelles tutories, aquells complements singulars que exigeixen una major responsabilitat, tutories, cotutories i també aquella docència que s'exerceix en centres de màxima complexitat. Ens sembla que això, doncs, no només té un impacte a més de 60.000 docents de tota Catalunya, sinó que a més contribueix a aquest reconeixement necessari d'aquesta tasca difícil.
Per tant, increment salarial, però no del sou base, sinó com a complement i per la gent que tingui aquesta responsabilitat afegida.
Que deia la consellera, són unes 60.000 persones, aproximadament dos terços de la plantilla actual.
Els sindicats ja han dit que aquesta proposta la qualifiquen d'insuficient, els sindicats del comitè de vaga.
I malgrat això, USTEC i la CGT han confirmat que assistiran a aquesta reunió. Professors a secundària no ho farà. Ho ha explicat Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC, el majoritari, en declaracions a Catalunya Ràdio.
No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant, és insuficient. I pel que fa a la retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
A la proposta d'educació no es detalla quin seria l'import que els docents cobrarien per aquests nous complements salarials. Actualment, l'únic dels complements que existeix és aquest, el de tutoria. Un mestre cobra 66 euros bruts al mes per fer aquesta tasca i en el cas d'un professor de secundària la xifra és de 93 euros bruts al mes.
Doncs veurem què passa en aquesta reunió d'avui. Us seguirem. Gràcies, Sara.
Bon dia.
Com sabeu, hi ha un altre sector en peu de guerra que porta diverses jornades de vaga des de la tardor passada. Són els metges. Avui mig miler s'han concentrat a la plaça Sant Jaume, també de Barcelona, per reclamar millores laborals, un conveni propi i l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores. I tot plegat, com us dèiem, l'onzena jornada de vaga convocada pels facultatius té un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, del 30%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. Tornem a la plaça Sant Jaume, ara amb en David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, bon dia.
Bon dia, Estel. Onzena mobilització del Sindicat Metges de Catalunya. Es nota el desgast en el seguiment de la vaga i també en la concentració aquí a la plaça de Sant Jaume. Tot i això, els metges han volgut fer sentir la seva veu i han desplegat una gran pancarta tipus llençol de 15 per 6 metres davant del Palau de la Generalitat amb el lema Ni un minut més, una nova mesura de pressió que fa el sindicat on es demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari com doblar els torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres i guàrdies no obligatòries. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunar, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
Calen de signar uns pressupostos que, si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
En principi, si el Departament de Salut no mou fitxa els pròxims dies, el mes que ve hi haurà una altra jornada de vaga, la dotzena ja.
I una altra concentració també aquesta hora, la de trentena de treballadors de Nestlé, davant de la seu de la multinacional suïssa a Esplugues de Llobregat, en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 158 persones d'aquesta seu de Nestlé, 20 més de les fàbriques de Girona i Reus. És una concentració que coincideix amb una nova reunió de la mesa que està negociant aquest expedient de regulació d'ocupació. Des d'Esplugues de Llobregat, Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs els treballadors s'han concentrat fins a la una del migdia, convocats per Comissions Obreres, que no és el sindicat majoritari. Al peu de l'escala que accedeix a l'edifici ja han desplegat una pancarta que deia No a l'ERO, defensem els llocs de treball. En l'expedient de regulació d'ocupació que planteja Nestlé, aquesta seu d'Esplugues és la més afectada, que preveu 158 acomiadaments, la meitat dels 301 establerts per tot l'estat espanyol. La companyia assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors aleguen que la facturació va ser rècord. Comissions Obreres vol aturar l'ERO perquè considera que no està justificat, tal com explica Mireia Roig.
Estem convençuts que no hi ha cap mena de raó ni justificació possible per aquest ERE en una empresa com Nestlé, que està guanyant moltíssims diners, i el que volem és demostrar la nostra incomoditat i fer palès, doncs, el trauma que estan sometent a tots els treballadors, i no només a ells, sinó també a les seves famílies.
La reducció de plantilla de Nestlé afecta 16.000 treballadors de tot el món, amb l'argument que l'empresa vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
Molt bé, doncs gràcies, Mireia Sala, des d'Esplugues de Llobregat. Bon dia.
Bon dia.
I l'empresa Serra Soldadura de Barcelona continua encaminada al tancament, que amenaça de deixar al carrer uns 500 treballadors directes i indirectes. Avui, dins del concurs de creditors, s'ha celebrat una subhasta per trobar-li un possible comprador, però no s'hi ha presentat cap oferta. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Segons els representants dels treballadors, sembla que hi havia algunes empreses interessades, encara que no hagin formalitzat aquest interès. El delegat sindical de la CGT, Sebastián Zamora, demana que s'intenti tancar un acord amb alguna d'aquestes empreses que permeti garantir la continuïtat de Serra Soldadura abans que el dia 29 acabin les negociacions negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació per acomiadar la plantilla.
Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
Demà els treballadors de Serra Soldadures manifestaran al País Basc a les portes del grup Aernova, que és la matriu de l'empresa, i es reuniran amb diversos grups polítics del Parlament Basc.
Cinc minuts, dos quarts de dues, seguim al fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, amb múltiples propietats a Barcelona. Ha desnonat aquest matí una mare amb els seus tres fills menors i amb una situació acreditada de vulnerabilitat. Els han tret d'un pis de l'Eixample. Era la segona vegada que s'intentava el desnonament de l'Olalla, però la setmana passada, per falta d'efectius policials i la pressió veïnal, per tot plegat, es va impedir i es va acabar ajornant aquest desnonament. Sara Riera.
Aquest cop, i a petició expressa del fons d'inversió, als jutjats han actuat els antiavalots dels Mossos, que han obert pas a la comitiva judicial per treure la família del pis. La dona ha tingut un atac d'ansietat i se l'ha hagut d'endur l'ambulància. El sindicat de llogateres denuncia que NAT, que també ha requerit el desnonament de diverses persones al bloc Papallona, a l'Eixample, i al bloc Sant Agustí, a Gràcia, expulsa els veïns per poder llogar després els pisos per habitacions i augmentar així la rendibilitat econòmica de l'habitatge, i que, a més, ho fan saltant-se al topall de preus. La portaveu Carme Carazo lamentava que les administracions no fan res per aturar aquest model de negoci.
El PSC, Jaume Colluana, Salvador Illa, en comptes de multar aquesta empresa holandesa que es dedica a saquejar la nostra ciutat i a fer co-livings il·legal, el que fa és enviar els Mossos d'Esquadra per fer fora a famílies i per multar a tota aquesta gent que posem el cos per defensar el dret a l'habitatge. És una autèntica vergonya.
L'Olalla, mare de tres fills petits i actualment a l'atur, estava en situació de vulnerabilitat social, econòmica i emocional greu, segons l'informe dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, que cita el sindicat. Feia 9 anys que vivia al pis del carrer Buenos Aires 80 de Barcelona, on Nat té les seves oficines, i ara portava uns mesos sense poder pagar el lloguer.
I l'Ajuntament de Barcelona cedirà gratuïtament l'estadi olímpic per l'acte del Papa del pròxim 9 de juny i d'aquesta manera renuncia a cobrar 78.000 euros.
Ho ha avançat la tinenta d'alcaldia i presidenta de Barcelona Serveis Municipals, Laia Bonet, que defensa que la cessió reuneix tots els criteris jurídics i tècnics.
L'esdeveniment tindrà efectes sobre el conjunt de la ciutat, així com efectes reputacionals i de dinamització de la ciutat. I alhora, de manera determinant també, aquest acte és d'interès públic perquè respon a una demanda ciutadana explícita, massiva i verificable.
A més, ha defensat que el missatge del Sant Pare és més que oportú com a veu internacional que reivindica la pau i el respecte dels drets dels migrants.
Catalunya al dia.
Amb tot a punt per arrencar una nova temporada de bany, l'àrea metropolitana de Barcelona alerta que en 10 anys han perdut el 25% de la sorra de mitjana. En el seu extrem més crític, la regressió de les platges arriba al 34% al nord de Barcelona. La regressió de la sorra és un mal de cap que es cronifica i avui, David Àngela, per fer-hi front, aquest ens supramunicipal, l'AMB, proposa una inversió de 20 milions d'euros.
Hola, bon dia. Sí, però amb això no n'hi haurà prou. Per fer totes les actuacions que caldrien per contenir aquesta regressió, el vicepresident executiu de l'àrea metropolitana, Antoni Balmont, demana la participació de la Generalitat i del Ministeri de Transició Ecològica.
Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
Malgrat aquesta demanda de participació de l'Estat, Balmont ha confirmat avui que, de cara a aquest estiu, no hi ha cap previsió d'aportació de sorra prevista. Les platges més perjudicades pels temporals són les de Montgat, que ha perdut el 66% de la sorra, i la de Badalona, que gairebé n'ha perdut el 30%.
Clar, i una cosa és la sorra, David, però l'altre dia ho dèiem, que a Tarragona faltaven socorristes, que ja anaven per la segona convocatòria perquè no trobaven prou personal. I, per tant, avui ho han preguntat també, hi haurà prou socorristes aquest aquest estiu aquí al litoral de Barcelona?
Sembla que sí, a diferència del que ha passat a Tarragona, on no s'han cobert totes les places i amb una vintena de morts a l'estiu passat a les platges catalanes a la memòria. Així ho asseguraven l'alcaldessa de Viladecans, Olga Morales, el mateix Belmont i també Ramon Torra, gerent de l'àrea metropolitana.
Que sí, que tindrem el mòdul amb els socorristes i, per tant, això està garantit a la platja de Viladecans.
La resta també, us imagino que...
Sí, Pia, la resta també està garantit. Hi ha els equipaments allò vinculats al socorrisme i a totes les platges. En totes les platges, en diferents horaris, segons cada ajuntament, etc. Però també el servei està garantit a totes les platges.
Com a exemple, a les platges de Viladecans hi haurà 5 membres del servei de socorrisme els mesos de juny i setembre i 6 durant els mesos de juliol i agost, tot i que els caps de setmana d'aquests mesos es reforçarà el servei amb un socorrista més.
Molt bé, doncs gràcies, David Àngela. I el Pirineu tindrà finalment una regió d'emergències pròpia, amb seu a Sort, al Pallars Sobirà. El govern confirma així, Pau Rovira, des de Sort, una reivindicació històrica per aquesta zona.
Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, la nova regió inclourà les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, l'Urgell, Cerdanya i la Vall d'Aran, que fins ara depenien principalment de la regió d'emergències de Lleida. La delegada del govern aquí al territori, Sílvia Romero, assegura que la tria de Sort respon a criteris tècnics i operatius i defensa que la nova estructura permetrà una resposta més propera, àgil i eficient davant emergències en un territori amb una orografia complexa i grans distàncies.
No és tant el lloc, sinó disposar del servei. I el servei és per tot el Pirineu, sigui on sigui. Ha de coordinar millor des de la proximitat. Ara és a Lleida. Doncs ara des del Pirineu, amb la centralitat doncs, que té Sort, doncs, finalment bombers acceptant que necessiten una regió d'emergències a l'Alt Pirineu per tot el territori.
La creació d'aquesta regió específica arriba després d'anys de reclamacions dels ajuntaments i dels cossos d'emergència del Pirineu, que denunciaven la manca d'estructures pròpies i les dificultats de coordinació des de Lleida. El desplegament es farà progressivament mentre es construeix la nova infraestructura i s'incorporen efectius i recursos. La nova regió d'emergències Pirineus treballarà especialment en la coordinació de rescats, els incendis forestals i les emergències en zones d'alta muntanya.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs repassem ara les notícies més vistes a la web del 3CatInfo i a l'app amb en Marc Vidal, com sempre. Marc, bon dia.
Vidal, bon dia.
Avui ja es veia venir, que passaria pel cas d'Isaac Andic i l'obsessió, titulem així, del seu fill pels diners, no?
És una mica el que diu l'auto de la jutgessa, el que podeu llegir en aquesta informació, que és una de les més vistes. De fet, hi ha dues o tres peces sobre el cas Andic que podeu llegir a la web i la del 3CatInfo, especialment aquesta, no, aquest auto de la jutgessa i aquestes idees, no, que fins i tot l'autòpsia també descarta aquest el motiu de la relliscada.
És que en si ja, aquesta interlocutòria de la jutge, era en si ja un capítol de crims.
Sí, com sabeu, ahir el Carles Porta va fer, no?, un tuit.
Sí, també, per tant, recordant esperem... que no és innocent fins que no es demostri el contrari. És que crims,
sabeu tots que crims no es construeix fins que no està
el cas tancat,
jutjat, en fi, que encara falta una mica.
Molt bé, què recomanem més?
Mira, aquesta informació sobre les obres a Barcelona,
ara en parlarem,
la sensació de si n'hi ha moltes o poques. Hem fet un mapa sobre les que tenen més impacte i que podeu veure en aquesta informació del 3CatInfo, que sapigueu que n'hi ha 250 en marxa. Ara de seguida en parlareu.
Que això dit així és gros, la xifra. Fa un any, de què parlàvem?
Mira, fa un any obrien els sepulcres dels comtes d'Urgell, estan al monestir de les Avellanes. La idea era certificar si efectivament són ells els que estaven dintre. Doncs bé, unes setmanes després, de fet, pocs dies després, es va saber que efectivament, i es va fer un primer anàlisi, va concloure que les restes d'aquestes exhumades a les Avellanes eren els comtes d'Urgell. Concretament eren Àlvar I, la seva dona, Cecília de Foix, i els seus dos fills, Armengol Desè i Àlvar II. Tots van viure entre els segles XIII i XIV.
Molt bé, doncs, Marc, demà més.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Gràcies.
Catalunya al dia.
Passen pràcticament 4 minuts de 2:15. Seguim i ho fem parlant d'un estudi de la plataforma Mercaderies per l'Interior que constata que el tram Tarragona-Sant Vicenç de Calders està al límit del col·lapse. Asseguren que amb la posada en marxa del tercer fil, el volum diari de trens s'incrementarà i això podria acabar perjudicant les empreses del territori. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, posem-hi xifres. En quant s'ha quantificat aquest augment?
Hola, bon dia. Doncs actualment en aquest tram hi passen 170 trens diaris, una trentena dels quals de mercaderies. Però es preveu que amb l'entrada en funcionament del tercer fil d'aquí un any i mig hi passaran uns 230 convois cada dia. Això, per l'enginyer encarregat d'elaborar l'informe Efraín Larrea, provocarà tensió perquè la prioritat és el pas de passatgers per sobre del de mercaderies, tot plegat amb el risc que el transport es traslladi a la carretera i perjudiqui les empreses.
Si comencem a muntar fàbriques de bateries, de plaques solars al territori, doncs tindrem encara més mercaderies movent-se. Aquest 10% són mercaderies noves que directament col·loquem sobre el ferrocarril. Podria passar que directament aquestes mercaderies noves no existeixin i que, per tant, ens quedem amb el tràfic que tenim actualment, que ja el tenim a la carretera. I, per tant, el fet de que no tinguem capacitat farà que els costos del transport faran que les empreses decideixin traslladar-se a un altre lloc.
Des de la plataforma Mercaderies per l'Interior insisteixen a fer passar els trens de mercaderies per una línia que vagi del Nus de Vilaseca a Valls i aprofitar el traçat de l'alta velocitat des del Camp de Tarragona fins a Roda de Barà.
Atenció amb això, perquè pintar grafitis en un tren pot comportar una multa de 900.000 euros. El Parlament debat aquest migdia una proposició de llei que modifica el règim sancionador de la normativa ferroviària que hi havia fins ara i eleva, per tant, la quantia d'aquestes sancions. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Sí, segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafits, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de ferrocarrils de la Generalitat que aniran destinats a l'aeroport ja van aparèixer també grafitats al cap només de 48 hores de sortir de fàbrica. El govern va anunciar la intenció d'endurir les multes per combatre el vandalisme i la norma que es debat avui tipifica com a infracció greu fer pintades a infraestructures o trens que deteriorin les instal·lacions o els combois i comportin alterar el servei. Amb la reforma, una infracció greu es podrà sancionar amb multes d'entre 18.000 i 90.000 euros. Per les considerades molt greus, les que poden posar en risc el servei ferroviari, la sanció pot arribar als 900.000 euros. El debat parlamentari, els comuns i la CUP veuen les sancions desproporcionades i la resta de grups, amb la introducció d'esmenes, recolzen la iniciativa. Sentim Andrés García Berrio, dels comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
El que cal fer i el que cal garantir és que hi hagin mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions, però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar i li generarà un endeutament.
No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
I als carrers de Barcelona hi ha una mitjana, ara ens ho apuntava en Marc Vidal, de 250 obres simultànies en marxa. Això vol dir que hi ha dies que la xifra s'acosta a les 300 i altres a les 200. Segons l'Ajuntament de Barcelona, són xifres que es corresponen amb les dels últims anys. En Escura.
És l'últim any de mandat del govern de Jaume Collboni i a la capital catalana hi coincideixen tres tipus d'obres. Les que més es fan notar són les obres de gran format, que s'allarguen molt en el temps i que afecten força el dia a dia dels veïns. Per exemple, les remodelacions de la Rambla o de la Meridiana, que són de titularitat municipal, o les de l'L8 i l'L9, que són de la Generalitat. Laia Bonet, tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme, explica que, a més, aquest any s'ha reprès el Pla de Manteniment Integral.
Què és el gra petit? Obra petita, que després pot durar dos mesos, que són aquests 435 milions que vam entomar a principis d'aquest mandat, que ara estem veient el gruix.
Per gra petit s'entenen les obres com la pavimentació de les voreres o la millora de l'enllumenat i del clavegueram, que l'Ajuntament està realitzant per fases, barri per barri.
Clar, i això afecta molta gent, Anna, com ho veuen ells?
Consultat sobre el total d'obres a la ciutat, el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, Lluís Moreno Lasalle, fa aquest comentari.
No hem detectat un increment massiu d'obres simultànies. Hem detectat que hi ha obres que perduren massa temps en l'afectació de la ciutadania. Cada vegada les obres són més llargues o les obres s'eternitzen.
Sobre això, l'Ajuntament destaca que han aconseguit compactar alguns treballs. Per exemple, a la Rambla, les obres havien de durar 6 anys i al final en duraran 3. Els veïns, per la seva banda, troben a faltar més informació. Miquel Borràs és el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
Uns cartells ben informats on li diguis, mira, aquí estan fent tal cosa, quan comença i quan acaba. I aquest tipus d'informacions són les que moltes vegades manquen.
Sobre això, l'Ajuntament reconeix que encara hi ha marge de millora.
Seguim tenint marge de millora. Des del punt de vista de l'execució, no sempre hi ha la percepció de la importància d'aquesta informació puntual, fins i tot quan es produeixen talls doncs, per unes quantes hores. Pot semblar que bueno, només ho tallem 6 hores, però aquelles 6 hores, per qui s'hi troba, són importants.
Escolta, Anna, hi tenim terminis de quan han d'anar acabant aquestes 250 obres que hi ha simultàniament en marxa a Barcelona?
Mira, en l'últim any s'han acabat la Via Laietana i el túnel de la Rovira. A l'estiu s'acabarà la reforma de Balmes entre Plaça Morina i General Mitre i a la tardor la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig. A finals d'any s'acabarà el col·lector de Vila i Vilà i a finals del 2027 s'acabarà la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Vall d'Hebron.
El proper mandat tenim tramvia. La línia 8 i la línia 9 seguiran endavant durant el proper mandat. Això són obres que la ciutat tota la vida les ha anat tenint i les seguirà tenint.
Pel que fa a les obres de l'L8 i l'L9, a finals del 2026 s'han de començar a reduir les afectacions en diversos punts, com per exemple les dels carrers Urgell i Rosselló.
Molt bé, doncs gràcies, Anna. Adéu, bon dia.
Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
Minuts i les dues, en només un any, els percentatges de recollida de fracció orgànica a la Vall d'Aran s'han multiplicat per 4 i no paren de créixer. Per això ja han posat en marxa l'ampliació de la planta de transferència de residus. Això, Sofia Cabanes, és gràcies a la implantació del sistema Porta a Porta.
Bon dia, Estel. Doncs sí, de moment només s'aplica a grans productors, com la restauració o l'hostaleria, però des de la seva implantació, la fracció orgànica no para d'augmentar, com constata Guillem Piris, responsable de gestió ambiental del Consell General.
Passarem d'aquestes 150 a 200 tunes, i ara en passat pujarem a 650, i aquest any demorem a arribar a tur de 1.000. Ho hem de poder remassar de forma efectiva aquests lixiviats que genera aquesta fracció, hem de facilitar la transferència els viatges a la planta de compostatge.
Per això, l'actual planta de transferència s'haurà d'ampliar. El Consell General invertirà 410.000 euros. Oriol Sala, conseller de gestió ambiental.
Ampliant capacitat entre que els camions puguen maniobrar millor. Ens ho hem focalitzat molt en la part d'era orgànica, poder barrar-la entre que el dia que plou o neu, doncs no se barreja amb la humitat que pugui gestar d'aquí.
Un cop consolidat el Porta a Porta dels grans productors, la màxima institució aranesa plantejarà ampliar-lo a particulars.
Gràcies, Sofia. I la falta de personal als jutjats de Girona és horripilant, així literalment, segons paraules del president de l'Audiència Provincial, Adolfo García. Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya treballen per recuperar la idea de donar incentius econòmics als jutges perquè es quedin aquí a Catalunya, més concretament a l'Audiència de Girona. Fèlix Martín, quantes places de jutges hi ha, concretament a Girona, i quantes no tenen titular, queden vacants?
Hola, bon dia. Doncs exactament, hi ha 84 places de jutge a Girona i una quarta part estan buides. O sigui, una vintena no tenen jutge titular i hi ha un interí. A més, el nou model de tribunals d'instància ha reorganitzat els funcionaris i asseguren que també en falten. Aquesta és la situació que descriu el president de l'Audiència Provincial de Girona, Adolfo García.
O sigui, que són 20 places les que tenim més o menys buides. I això s'incrementarà d'aquí al final d'any. Són dades horripilants, però que són les que tenim.
Des de Girona, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, explica que treballen per recuperar la proposta de donar incentius econòmics perquè els jutges es quedin al país més d'un any, que és el mínim exigible. Recorda que a Girona molts hi arriben com a primer destí i després tornen als seus llocs d'origen.
Ara la repescarem, intentarem sumar aliats, intentarem fer un plantejament que afavoreixi no només a nosaltres, sinó a tothom que estigui en situacions similars, perquè hi hagi més gent que recolzi la mesura.
I assegura que també treballen perquè hi hagi més vocació judicial entre els catalans.
Ja es pot veure del tot restaurat el retaule barroc de la Mare de Déu del Carme de la Catedral de Tortosa. El Centre de Restauració de Béns Mobles ha participat en la recuperació d'una obra que estava afectada per insectes que s'alimenten de fusta. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I parlem d'una obra de gran format.
Sí, perquè té 11 metres d'alçada i 7 d'amplada. És de fusta policromada i daurada i s'havia degradat per l'activitat dels insectes xilòfags. Està situat a la segona capella de la nau lateral nord d'aquí de la Catedral de Tortosa. Boravit Rontiva és restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
S'ha fet una neteja exhaustiva del retaule, tant per davant com per darrere. S'han fixat les capes de policromia, que és normal, és un retaule de fusta de grans dimensions. No ens esperàvem que una intervenció tan bàsica i tan senzilla com és una neteja i una acció curativa revelés informació historiogràfica molt interessant i també tècnica del retaule.
Troballes com la confirmació que és obra de l'escultor Antoni Ferrer que es va fer el 1714 o que durant la Guerra Civil s'han detectat indicis que es va desmuntar i que es va intentar tornar a posar a lloc. La del retaule és la més recent de les restauracions d'elements d'aquí de la catedral. Ja s'han restaurat 5 conjunts escultòrics i també s'han netejat i restaurat la façana, l'absis i la teulada. La propera restauració serà la de la reixa renaixentista que és just a l'entrada del recinte.
Ja sabeu que tots tenim marcat en vermell, molt fluorescent, el dia 12 d'agost d'aquest 2026, que és quan hi haurà l'eclipsi de sol. Doncs bé, l'Ajuntament de Valls habilitarà un espai per 4.000 persones per poder observar aquest fenomen. També repartirà ulleres homologades i s'organitzaran diversos actes festius i divulgatius. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I és que des de Valls també es podrà veure perfectament aquest fenomen, aquest eclipsi.
Exacte, sí, sí, perquè la capital de l'Alt Camp és un dels 20 municipis recomanats per la Generalitat per poder viure en bones condicions aquest fenomen astronòmic. Avui l'Ajuntament ha anunciat les activitats i els espais triats per acollir la gent que vulgui fer l'observació en condicions des d'aquest municipi. S'habilitarà un espai amb capacitat per 4.000 persones al carrer Blanquers del polígon industrial. Dolors Ferrer és alcaldessa.
Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran, un espai gran especialment pensat per garantir les millors condicions possibles per l'observació d'aquest eclipsi. És un espai ampli i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai.
Amb el lema Valls mira al cel, l'Ajuntament ha organitzat el que serà una jornada festiva, divulgativa i lúdica en aquest punt central d'observació, on l'astrofotògraf Carles Uriarte guiarà els assistents amb telescopis i assessoraments científics. A més, s'han previst actuacions musicals pel públic infantil en grups com Rigui per Xics o Finyarrai, i per fer aquesta observació, amb totes les garanties, també es distribuiran de forma gratuïta 16.000 ulleres homologades.
Sí, tant, perquè és molt important, això de tenir unes ulleres homologades, perquè si no podem prendre molt de mal, seriosament.
Hi ha moltes iniciatives en aquest sentit per facilitar aquesta visió amb garanties.
Molt bé, i ho anirem repetint nosaltres aquí també. Gràcies, Manel, bon dia.
Fins ara, bon dia.
De cada 4 persones, una al llarg de la seva vida patirà un trastorn, una depressió, qualsevol tipus de malaltia mental.
Aquest és un dels vídeos de la campanya Destapa't, que vol sensibilitzar sobre la salut mental i trencar estigmes, sobretot al món rural. Ara s'ha convertit en una guia pedagògica per fer arribar això a més llocs. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalater, bon dia.
Bon dia, sí, és un projecte que va néixer amb un seguit de vídeos per parlar de diferents temàtiques vinculades a la salut mental i que ara s'amplien amb una guia, amb tallers i dinàmiques per poder-la parlar també a les aules. Núria Bou és tècnica del programa Ocell de Foc a Ponent.
És una guia on tracten temes de salut mental, molt diversos, tema de ruralitat, tema de la soledat, l'autoestima, la identitat. Parlem una miqueta de com les persones que conviuen amb aquestes problemàtiques de salut mental i donar-li aquest format de guia pedagògica, no? De poder-lo anar a treballar tant als instituts com a grups tancats d'extraescolars o casals.
És una guia més especialment orientada al territori rural, on els recursos sovint queden més lluny i pot ser més difícil combatre l'estigma.
Molt bé, gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu, bon dia.
I aquesta música que ens indica que ja és a prop la Patum, rècord històric d'ingressos. Aquest any es farà a Berga del 2 al 7 de juny. L'aportació entre administracions i patrocinadors privats serà de 340.000 euros, la meitat del que val la festa. Aquest matí s'han presentat les principals novetats. Des de Berga, Natia Dell, de quines xifres estem parlant?
Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, aquest any a Rodonín es disposarà d'uns 100.000 euros més. La Generalitat n'aportarà 200.000 a la festa, 75.000 més que l'any passat, i la Diputació de Barcelona, que n'havia aportat 15.000, doncs bé, aquest any arriba la xifra fins a 65.000. La part privada no s'ha especificat. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
Sánchez ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum que respecti la litúrgia de la festa, perquè no és un correfoc, i ho diu tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens.
Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és, i per tant que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
A nivell pràctic, per primer cop hi haurà un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps, per poder entrar a plaça sense motxilles ni cotxets, és un tema de seguretat, i també hi haurà nous punts d'aigua i més lavabos.
Costa de tallar la Casta Diva. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona inaugura aquest vespre l'exposició El culte a la bellesa, que recorre els cànons estètics al llarg de la història per analitzar com ha anat canviant allò que considerem atractiu i per reivindicar les belleses que han quedat excloses de la norma. Amb obres d'una vintena llarga d'artistes, la mostra adapta la que es podrà veure a Londres, la que es va poder veure a Londres el 2023. Òscar Callau.
L'exposició parteix de la tesi que la bellesa és una construcció social i analitza com es construeixen els ideals estètics i per què ens obsessionen. Ho fa amb un recorregut que explica com han canviat els cànons al llarg dels segles i per què el culte a la bellesa mai no s'atura. La mostra al CCCB es va poder visitar la Wellcome Collection de Londres l'any 2023, comissariada per Janice Lee.
També hem tingut converses profundes amb científics que ens han dit que la persecució de la bellesa, la seva recerca, és una addicció semblant a la de les drogues o el sucre.
Les curadores Blanca Arias i Júlia Llull l'han adaptat en aquesta versió barcelonina.
Ens hem agafat la llibertat d'explorar la potència de les dissidències a l'hora de fer front a aquest cànon que ha sigut una excusa per sotmetre cossos i territoris. Sota la bandera de la bellesa s'ha produït molta lletjó.
La Lorenza Bodner perd els braços i això és el que li permet, anys més tard, encarnar una Venus de Milo de carn i ossos, que és també una Venus de Milo trans, i preguntar al públic què faríeu si l'art cobrés vida.
El culte a la bellesa es podrà veure a la tercera planta del CCCB fins al 8 de novembre.
Entrar en un món on conviuen animals salvatges, coets espacials, edificis del món, també un pop gegant, però tot construït exclusivament amb globus de colors. Doncs bé, a partir de demà, 21 de maig, Barcelona es converteix en la primera parada europea de Balloon Story, una exposició immersiva que ja ha conquerit Nova York i Austràlia amb més de 800.000 visitants, Estel Coletas.
L'epicentre de l'exposició és l'espai immers al Poble Nou. Allà s'han fet servir prop de 600.000 globus biodegradables per recrear escenaris a escala real. El recorregut, de gairebé una hora i quart de durada, està estructurat a través de 10 sales diferents, amb escenes que passen de la selva al mar i que inclouen elements interactius com piscines de boles i jocs visuals enfocats al públic familiar. Sentim Paula Vitoria, de Proactive Entertainment, l'empresa que gestiona l'experiència.
Esta experiencia lo que busca es trasladar a la gente a universos mágicos creados por globos. Ahora mismo estamos en el Polo Norte, pero veremos el fondo del mar, la selva tropical, un bosque y luego también tenemos una parte con monumentos muy famosos del mundo.
La mostra també incorpora l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que permet als assistents escanejar-se per obtenir una recreació digital d'ells mateixos en aquest ambient inflable. L'exposició obre portes demà al districte de Sant Martí i amplia així l'oferta de formats immersius a Barcelona.
Esports.
Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. Temps per als esports, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça continua preparant la final de la Champions, que jugaran dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió, pendents de dues jugadores.
Sí, són Caroline Graham, que s'ha entrenat ja avui amb el grup, mentre que Irene Paredes continua en treball específic. El tècnic Pere Romeu és optimista respecte a comptar amb les dues jugadores per a la final. Mentrestant, Alexia Putellas diu que Barça no té por de l'Olympique de Lió, tot i que és un dels equips pioners del futbol mundial. Sentim la capitana Blaugrana en declaracions al Toc Costa, Catalunya Ràdio.
Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no?, en fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
Quan falten 3 dies per aquesta final de la Champions, ja podeu sentir el nou capítol del podcast Fem Futbol a la plataforma 3K, on, entre altres coses, s'analitzarà qui jugarà d'inici a la final, Aitana, Serra, Jordi o Vicky, Salma o Pina. I si aquest Olímpic de Lió és millor que fa 2 anys.
Al Barça masculí, el president Rafa Juste assegura que ara mateix hi ha un projecte guanyador i de continuïtat, tot i que admet que ha estat molt complicat equilibrar l'economia i els fitxatges.
En declaracions als mitjans del club, Juste destaca que amb una inversió de només 30 milions d'euros el Barça ha aconseguit ser campió de Lliga i que altres, amb més diners invertits, com ara Madrid, han quedat força lluny al campionat.
Nosaltres aquest any d'enguany ens hem invertit 30 milions d'euros per fer un Barça campió, mentre altres clubs han invertit centenars i centenars de milions. I això és gràcies a la determinació del president Laporta, de tota la Junta, amb la Masia, no?
El president Blaugrana admet que la decisió més difícil d'aquest mandat anterior ha estat l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club i que era imprescindible retallar massa salarial del primer equip masculí per continuar amb garanties. Juste diu que mentre hi sigui la seva directiva no prendran cap decisió que posi en risc el Barça.
A Londres, mentrestant, eufòria als carrers perquè l'Arsenal s'ha proclamat campió de Lliga 22 anys després.
I ha estat gràcies a l'empat a un del Manchester City amb el Bournemouth. Ahir sentim l'entrenador Pep Guardiola, tècnic del City.
Al mateix temps, en la meva carrera com a entrenador, aquest ha estat un dels anys que hem lluitat contra coses increïbles que no podíem controlar. No ens hem rendit. L'hem tingut fins a l'últim moment.
En bàsquet, el Joventut es reforça amb la incorporació del pivot Yanis Moren.
El francès de 32 anys i 2,08 d'alçada s'incorpora fins a final de temporada per suplir el lesionat Ante Tomic. Moren prové de la Lliga japonesa avui la penya i juga a la pista del Tenerife en partit de la Lliga ACB ajornat de la jornada 30. Sentim el jugador del Joventut, Simon Birgander.
Siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento y es muy difícil.
Encara en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a jugar un amistós 3 anys després. Serà el 28 de juny, al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
Avui a Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga a la piscina del Olympiacos.
A 9:15, últim partit de la lligueta de quarts de final, els mariners ja classificats i com a primers de grup per a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. Pel que fa a la Lliga masculina de waterpolo, el Sabadell jugarà la final contra Barceloneta després que els vallesans van superar a Barcelona per 14-12. Sentim el jugador del Sabadell, Jan Pérez.
Hem estat molt bé en defensa, que era el més important avui, estar sòlids. Hem fet molts blocs i crec que hem estat molt superiors en aquest sentit en defensa i ha sigut el més important. Després ja l'atac ha sortit rodó, que també hem estat molt encertats, penso.
A la Lliga Femenina de Waterpolo, el Sant Andreu guanya el Terrassa en el primer partit de semifinals 13-9. Mataró i Sabadell juguen avui a primer partit de l'altra semifinal a les 7 de la tarda.
I acabem, Montse, amb ciclisme i tennis.
Sí, la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, recent vencedora de la Vuelta, ha guanyat en solitari la clàssica Durango-Durango de 110 quilòmetres. I en tennis, Partit de la segona jornada de la fase prèvia de Roland Garros, la barcelonina Guiomar Maristany juga contra l'eslovena Kaya Juban. S'han dut a primer set per 6-4 i el segon també domina per 4-5.
Moltes gràcies, Montse. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Avui comença a Olot el Cornamusam, un festival internacional de música d'arrel dedicat a la cornamusa. I què és una cornamusa? Potser us deveu preguntar alguns de vosaltres. Doncs un sac de gemecs. El Cornamusam està a més d'aniversari, celebra 35 anys amb una programació que, a més dels concerts de la Coixinera, aquests que sentim de fons, també hi haurà el Sant Rocs, el Nastellat o les al·lèrgiques al pol·len, convoca la trobada de xeremies, taller de sardanes antigues i modernes, fira d'artesans i lutiers, o la cercavila de la figura festiva pròpia del Cornamusa, més la cabreta. Per molts anys a la Cornamusa, els seus propulsors, nosaltres hi tornem demà a partir de la 1 del migdia.